93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és dimarts, és 22 de novembre, el dia en què sabem que el tarragoní Alejandro Fernández serà el nou portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Fa just una setmana era en aquest programa i ens parlava dels seus projectes per Tarragona. El fins ara tinent d'alcalde de l'Ajuntament deixa el consistori per ocupar nou càrrec i des de l'Ajuntament de Tarragona diuen que això no fa trontollar el pacte, que el pacte a l'Ajuntament és un pacte d'idees i no de persones. Per tant, la governabilitat, diuen a Tarragona, està assegurada. Veurem com evoluciona tot plegat, qui ocuparà el seu lloc i qui serà a partir d'ara aquest pont amb Madrid per garantir projectes com els polèmics Jocs Mediterranis, un dels punts de l'acord de governabilitat entre Partit Socialista, Partit Popular i Unió Democràtica de Catalunya. Com cada dia hi posem una mica de música, la cançó que ens acompanyarà avui al programa és un clàssic de la redacció i ens permetran que la posem per felicitar la gran Paloma San Basilio, que avui fa 66 anys.
Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos.
Avui al programa estarem junts amb vostès i amb molta altra gent. Vindrà la nostra dietista nutricionista, amb la Dara Giner, parlarem avui de bolets. Tindrem recepta amb en Xavier i l'Eduard Martí, de Casa Macarrilla de Cambrils, que celebren aquests dies els 50 anys del restaurant familiar. A partir de la una, aplicacions mòbils amb el Moisès Castell i la Ruth Guerrero tindrà a cau d'orella Jofre Bardagí, que ens parlarà de la cançó que va composar per als Special Olympics i de molt més. A més, parlarem també amb el Ginés, el pare del jugador juvenil del Reus, el que han fet fora presumptament per haver anat al derbi Reus-Nàstic amb una samarreta del Nàstic. Volem saber més d'aquesta història i ho farem a partir de la una. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser Ready.
Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 24, obrim bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem primer a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, continuem. Avui també amb un cel ennuvolat a les comarques de Tarragona, amb pluges ja menys intenses a aquesta hora, tot i que a la tarda poden ser-ho més en alguns casos. La màxima avui es manté o bé baixa una miqueta. Arribarem als 18 graus a Tarragona, en tindrem 16 a Reus o al Vendrell, 16 també a Tortosa i 15 graus a Gandesa. El vent ja és més variable, anirà girant a llevant a la tarda i es pot intensificar una miqueta més a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Hem de dir-los, pel que fa al trànsit, que 5 persones resultaven ferides en un accident a Garcia, a la Ribera d'Ebre, aquest dilluns al vespre. Una d'elles es troba en estat crític. Ha estat un xoc entre una furgoneta i tres turismes que tenia lloc a la carretera C12. Dos dels 5 ferits van haver de ser excarcerats dels vehicles pels bombers. Destaquem avui que la CUP ha presentat una querella criminal contra gas natural per homicidi imprudent en comissió per omissió en el cas de la dona morta a Reus fa una setmana. La querella s'ha presentat al jutjat d'instrucció número 3 de Reus contra la persona o persones responsables que van donar les instruccions de fer el tall de subministrament elèctric a l'immoble i contra la pròpia també entitat mercantil. Ruth Guerrero.
Tenint en compte que Gas Natural ha reconegut que no va comunicar als serveis socials que anava a tallar el subministrament elèctric, la querella defensa que s'ha incomplert un deure legal amb resultat de mort i un augment del risc imputable en termes de causalitat. El diputat de la CUP, Joan Garriga, creu que la companyia dona excuses.
Excuses de mal pagador. El desconeixement no t'eximeix de la llei i en aquest cas el desconeixement o la no desenvolupament d'un reglament per part de la Generalitat no exclou l'obligatorietat de comunicació que per part de la companyia tenia que fer abans del tall a l'Ajuntament.
La CUP demana ser acusació popular en cas que es tramiti la querella, deixant en mans de la Generalitat decidir si se sumen a la iniciativa, però recorden que molts moviments socials estan demanant contundència i rapidesa.
I anem a altres qüestions. Els veïns de Llevant de Tarragona estan en peu de guerra contra la construcció de 6.000 habitatges davant les platges. Han presentat al·legacions i no descarten accions populars per frenar aquest nou barri a la partida de la Budellera, aprovat inicialment per l'Ajuntament.
El pla preveu la construcció d'una zona residencial entre l'estadi del Nàstic i les platges Sabinosa i Llarga, a l'àmbit conegut com la partida de la Budellera. La Federació d'Associacions de Veïns de Llevant rebutja frontalment aquest macroprojecte urbanístic. El consideren desmesurat i una amenaça per a l'entorn de la platja Llarga de Tarragona. Escoltem la presidenta de la Federació Llevant de Tarragona, Gemma Fuster.
A Tarragona ara mateix no creiem que hi hagi aquesta demanda de fer aquest projecte faraònic amb 6.000 vivendes, amb tot el que això comporta. No estem d'acord amb tot això. A Llevant ja de per si ja tenim molt problema de mobilitat. Pensem quan acaba el partit del Nàstic, com allí s'acumula un munt de cotxes i no sabem com sortir-nos-en.
S'han previst edificis de 7 plantes a peu de la Nacional 340, molt a prop de mar, a més de 35.000 metres quadrats per a ús comercial que, segons els veïns, pot perjudicar el petit comerç local. Ho diu Gemma Fuster.
Per la carretera, venint de Barcelona cap a Tarragona, passarem de veure un edifici de planta baixa més 1 a un edifici de 7 plantes. I també a nivell paisatgístic és que ens ho taparà tot. La visió que es té de cara a la catedral, de cara des d'aquesta zona. Igual que també fiquen 35.000 metres quadrats d'ús comercial. Vull dir, clar, això també és una borrada per la zona que és i per la proximitat a la ciutat.
Els veïns han organitzat per l'11 de desembre una sortida oberta a la ciutadania, han presentat un pacte d'al·legacions contra aquest pla parcial, el 24, aprovat inicialment a finals de setembre per la Junta de Govern de Tarragona. Confien que l'Ajuntament els escolti i no descarten emprendre accions de caire popular i social.
Ens quedem a Tarragona perquè Alejandro Fernández deixa l'Ajuntament i serà el nou portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament en substitució d'Enric Millo, nomenat ahir nou delegat del Govern a Catalunya.
El fins ara primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona deixarà els càrrecs el 29 de novembre després del ple de pressupostos. Segons el Partit Popular de Catalunya, la decisió de nomenar Alejandro Fernández portaveu al Parlament s'ha pres per unanimitat. Diu Fernández que la tasca del Parlament és legislar i que han de ser capaços de defensar els principis i valors de manera desacomplexada.
Que és que els parlaments són el temple de la batalla pacífica de les idees. Què significa això? Que nosaltres el que hem de ser capaços de fer als parlaments és defensar els nostres principis i valors i fer-ho de manera desacomplexada, de manera orgullosa. I en aquest portaveu trobareu, efectivament, una persona profundament orgullosa i convençuda dels seus principis i valors.
Ja ha comunicat la decisió a l'equip de govern de Tarragona i des de l'Ajuntament diuen que això no afecta en cap cas a l'acord de govern. Segons diuen, és un pacte d'idees i no de persones.
Arribem pràcticament a 1:15. Han cremat 10 contenidors en només 25 minuts al Vendrell.
El govern matisa que les
Les flames també han calcinat un fanal, un pal telefònic i 15 metres quadrats de vegetació. El primer avís es produïa a 2:45 de la 1 de la matinada al carrer Doctor Salt, on cremaven 6 contenidors i 5 metres quadrats de matolls. 12 minuts després, al carrer Doctor Luis Pasteur, les flames calcinaven 3 contenidors més, un fanal, un pal telefònic i 10 metres quadrats de vegetació. A la 1 de la matinada cremava encara un altre contenidor més al carrer Miquel Servet. I la notícia econòmica del matí ens diu que les exportacions fins setembre a Tarragona han caigut prop del 4%. Les vendes a l'exterior de les empreses situades a les comarques tarragonines sumen a aquests 9 primers mesos de l'any prop de 5.200 milions.
Les xifres suposen un retrocés del 3,6% en relació amb el resultat del mateix període de l'any passat. Segons ha publicat el Ministeri d'Economia i Competitivitat, les importacions a Tarragona es van situar en 7.064 milions d'euros, amb un retrocés del 6,9% en relació amb el mateix període de l'any passat. Per sectors, les empreses del sector químic mantenen el lideratge exportador de la demarcació seguit de les empreses de béns d'equip.
Protecció Civil ha detectat 8 incidències en el simulacre de sirenes de risc químic. La majoria de deficiències han estat en les activacions o final d'alerta, tot i que algunes també tenien a veure amb la bateria d'aquestes alarmes.
Ara, Protecció Civil obrirà un expedient informatiu per esbrinar l'origen de totes aquestes incidències i si poden ser atribuïbles a l'empresa adjudicatària de les tasques de manteniment. Segons la cap del Servei de Tecnologia de Protecció Civil, Raquel Canet, no és estrany que es detectin anomalies en cada simulacre que es fa cada 6 mesos, tot i que admet que en aquesta ocasió el nombre ha estat més alt del que és habitual.
Hi ha hagut alguna de les fallades que creiem que es pot vincular directament a les bateries de les sirenes. Ara mateix estem substituint les bateries de cada sirena cada 4 anys i si de l'anàlisi del que ha passat avui es dedueix que aquest període és massa llarg, doncs reclamaríem la dotació pressupostària necessària per tal que les sirenes puguin canviar doncs, cada 3 anys en comptes de cada 4.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La bona notícia del matí. Reus ha escollit els 7 tresors del seu patrimoni cultural.
Els gegants, la tronada, les tres gràcies, el campanar, el ball solemne, cor de l'Àliga, la Mare de Déu de Misericòrdia, el vermut i la plaça Mercadal. Aquests són els 7 tresors escollits. En total han participat en la votació 1.226 persones que han emès 7.732 vots. A partir d'avui, els 7 elements elegits com a tresor del patrimoni cultural de Reus s'incorporaran a la llista representativa dels tresors del patrimoni cultural del món. També s'inicia la projecció nacional i internacional dels tresors culturals elegits. S'establiran, a més, noves rutes turístiques que permetin als visitants conèixer la riquesa patrimonial de Reus.
I aquest dilluns coneixíem que ha mort el pintor tortosí Francesc Todó, un dels representants de l'avantguarda figurativa de postguerra. L'artista, que hauria fet 94 anys aquest mateix dilluns, va morir diumenge.
Francesc Todó va experimentar el gravat, el monotip, el dibuix i la pintura i es va convertir en un dels representants de l'avantguarda figurativa de postguerra. Va néixer a Tortosa i als 9 anys es va traslladar a viure a Barcelona. Des de Tortosa, ciutat natal de Todó i amb qui encara continuava tenint relació, el seu alcalde Ferran Bel l'ha lamentat la seva pèrdua i ha expressat personalment el seu condol als fills i família del pintor. El 2001, Todó va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria artística. El 2015, també el Museu de Tortosa va dedicar-li la gran retrospectiva Francesc Todó, segle XX, segle XXI.
Vinga, doncs són les 12:33, repassem ràpidament portades de diaris i comencem pel de Tarragona, Rut.
El titular és per la misèria s'ensenya amb 20.000 persones víctimes de la crisi i la imatge és pel Reus, castiga amb la baixa en juvenil per animal nàstic.
Passem al Reus Digital.
El govern de Reus i el Partit Socialista de Catalunya volen signar el pacte de salut en 3 mesos i la CUP presenta una querella criminal contra gas natural, com dèiem.
El del camp.cat, que hi tenim?
Un gran tobogán de gel, la joia de la corona de la campanya de Nadal de Reus i que Alejandro Fernández deixa l'Ajuntament de Tarragona per dedicar-se al Parlament.
I finalment avui el diari Més.
També Alejandro Fernández, nou portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya i que el Reus expulsa un juvenil per animal nàstic.
En parlarem a partir de la 1 d'aquest tema. Gràcies, Ruth. Són les 12:34.
Al matí. Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
El último lanzamiento de laboratorios Actapharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de laboratorios Actapharma.
Vinga, continuem al matí a Tarragona. És dimarts, ja sabem que toca a aquesta hora, no? Doncs parlar de vida sana, de dieta saludable, i per això ens fa falta la nostra experta, la Dara Giné, la nostra dietista nutricionista. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Com portes aquests primers freds?
Això t'anava a dir. No ho porto massa bé.
No. No. No, ens hem vist les dues, he obert la porta i ens hem vist les dues amb cara de fred, allò de tinc les mans gelades.
Sí, les mans, aquell vapor d'aigua dels matins.
Sí, no?
Sí.
Jo he de dir que sóc d'hivern, sóc de tardor-hivern. A mi m'agrada una mica el fred, tapar-me...
Sí, però ja ho has dit bé, tardor-hivern, però és que avui ja era l'entradeta ja de l'hivern.
Sí. I el de gust que venen ara les sopes, a d'ara.
Ai, sí, he començat amb les sopes aquesta setmana.
Sopes i cremes. Jo vaig fer una sopa de ceba que cantaven els Àngels, que és fantàstica.
Genial.
A més, la sopa de ceba ve molt de gust quan fa molt fred.
Sí, 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 i estàs allà caseta, amb la manteta, i sí, vols recordar una mica l'àvia... Sí,
sopa de ceba, és una recomanació que els faig jo, i mira, la vaig fer.
A més, la ceba molt bona pels constipats.
Ah, sí? Ah, molt mira, bona, això no ho sabia.
Molt bona.
O sigui, que sopa de ceba sí, a tope, ara.
Va bé pels constipats, va bé pel sistema cardiocirculatori, la ceba és una molt bona verdura.
Ah, mira, ara em ve una pregunta, a veure si és un fals mite, això de que t'has de menjar un all cru, que va molt bé per... Si això ho diuen, eh?
Un all cru.
All cru.
Déu-n'hi-do.
A mi em costa, jo un trosset sí. Tal, però allò un gra d'all, i diu que va molt bé per no refredar-te. Això és veritat?
Doncs mira, no ho havia sentit, de no refredar-te. El que sí que et puc dir és que l'all té un component que va molt bé també per la circulació.
Ah?
I all cru, com a tal, potser menjar-lo és una mica bèstia. Però sí, però una mica, un all és que des de pa de pagès, del pa rodó de pagès sí. De tota la vida, li podem, igual que fem amb el tomàquet així...
Esfregat, no?
Refregat, fer-ho igual en l'all.
Ah, molt bé.
Sí, i li dona molt bon gust i és una manera de menjar-se l'all cru, entre cometes, i aprofitar aquesta substància que va molt bé per la circulació. De fet, hi ha estudis que diuen que els homes que mengen all cru, com tu diria, van millor al llit.
Ah, atenció, aquí la circulació, la sang flueix tot més, no? T'ajuda al vigor.
Ahí està, el vigor.
Ajuda el vigor en general.
Sí que compta amb l'all cru,
Doncs mira, sí, vigilem, però escolta, mal no ens farà.
No, mal no farà, no, per a res de res.
O sigui, val més all que altres coses.
Malalè potser sí, però ja està.
Això sí, però bueno, mal no farà i no. Va bé per moltes coses. Doncs apuntin, ceba, molt bé per els refredats sí. I l'all també per la circulació. Avui crec que ara que em venies a parlar sempre parlem de productes sí. De temporada i, per sort, ja tenim bolets
ai,
que s'han
sí.
Fet esperar, no?
Ai, sí.
Que ens agraden totalment. Els bolets.
Ens han fet esperar una mica perquè crec que aquest... jo ja soc experta en el temps, però no ha fet massa bon temps per recollir bolets
no.
Aquesta tarda.
No, ha començat bastant tard sí. I costa una mica, però bueno, els experts sí. Jo he vist ja més d'un amb la cistella
sí,
ben plena i això dona bo de veure. Als mercats ja n'hi ha també, ja s'ha notat, ja fa sí. Dos, tres setmanes que
ja se te'n van els ulls. En el preu sí. També se te'n van els ulls, però
sí, senyora.
El coloret també.
Sí, senyora, tens tota la raó. Però bé, llavors, què ens pots explicar dels bolets? A veure, a part del sabor, que és evident, no?, i de les diferències d'uns i altres, a nivell energètic i...
Sí, a nivell nutricional. De composició, els bolets, què destacaríem? Doncs els bolets tenen una composició d'aigua molt elevada, està al voltant del 90%, depèn del tipus de bolet també, però és un producte amb molta aigua. Al ser molt ric en aigua, calòricament són més aviat baixets, és a dir, que l'aport energètic que fan està molt bé, és molt baixet i evidentment estaria indicat, per exemple, per una dieta per perdre pes. Perquè com que tenen un aport energètic baixet, però tenen també molt de volum, és com, donen volum en els plats, en les sí. Ingestes, però realment l'aport energètic és baix. A més, també aporten fibra i de mineral, si he de destacar algun mineral, destaco sobretot el potassi. Són baixos en sodi, per tant, una dieta per a una persona que pateix tensió elevada, hipertensió arterial, estarien perfectament indicats i, ja t'ho dic, nivells molt interessants de potassi. També depèn molt del tipus de bolet, però en general s'observa que són rics en aquest mineral que va molt bé pues, per fer exercici, per exemple. O sigui, és un mineral essencial en els músculs i en altres vies metabòliques, però en els músculs, el moviment muscular també depèn del potassi.
De fet, el que deies, no?, que porten molta aigua, no?, de fet, això sí. Ho veiem quan cuinem, vaig al bàsic, el xampinyó,
sí.
Diguéssim, no?, veiem com disminueix, no?,
exacte, ara que el cuinem. Exacte, com es redueix, exacte, sí, sí, que hi ha d'haver unes estratègies aquí per cuinar els xampinyons
clar.
Perquè no perdin massa, però sí, perden perquè perden molta aigua, està clar. Bueno, també porten molta fibra dietètica els xampinyons, cosa que està genial, per anar al bany, per exemple, o simplement, bueno, perquè la fibra dietètica ens protegeix de diverses malalties, que en podem parlar un altre moment, si voleu. I bueno, en general destacaríem aquests tres components, aigua, fibra i potassi. També hi ha alguns bolets que tenen vitamina, com la vitamina vitamina de grup B, que són aquestes que van bé per la pell i per les ungles, que diuen,
sí.
Aquest tipus de vitamines, i poca cosa més. Hi ha alguns bolets que també tenen una miqueta de vitamina C, però no és tan habitual, com per exemple el potassi o en el grup B de les vitamines.
Uh-huh. Una pregunta, que ara estava jo pensant amb els xampinyons, que jo sempre els prenc, els acostumo a prendre cuinats, no? Uh-huh. De diferents maneres, o amb crema, molt fan també de la crema de xampinyons.
Molt bé, ho he de dir. Per acompanyar-les, que genial.
Fantàstic. És bo menjar-los crus? Perquè molta gent se'ls posa a l'amanida, en cru.
Sí, jo ho he vist bolets crus, la varietat shiitake, que és una varietat oriental, i, bueno, a veure, no està malament, eh? El que passa que, bueno, depèn també, a veure, del gust que tu tinguis, si t'agrada o no notar aquesta sensació de cru, sí. En un vegetal que té, bueno, és més filamentós.
Sí.
I, d'altre aspecte, depèn també de la tolerància que un tingui a menjar-se aquesta fibra dietètica sense haver estat cuinada. Uh-huh. No canvia massa, però sí que és veritat que si tu cuines, en particular els bolets, amb aquest tipus de fibres, bueno, ajuda posteriorment a la digestió. Llavors, clar, si te'l menges cru, depèn de la... Depèn de la capacitat digestiva que tinguis en aquestes fibres. Uh-huh. Normalment no ha de portar cap problema, eh? Però sí que és veritat que hi ha persones que són, pues, mira, els costa més fer aquesta digestió, la fan una mica més feixuga.
Uh-huh. Molt bé, doncs per tant, bolets en totes les varietats són
sí,
bons.
Són
a més els podem
bons.
Fer bé, saltejats amb poquet oli, a sí. La planxa, no? Amb una miqueta d'all i julivert.
En all i julivert estan genial, o sigui, saltejadets. En truita també les podem afegir, les truites, o sigui, molt bé. Per acompanyar minestres... Perfecte.
Perfecte, doncs escolta, és un sí. Aliment, no? Un ingredient molt saludable, perquè molt baix sí, sí. En calories, no?
Bé, indicat verdura, en dietes
clar,
baixes en sodi, en dietes pel control de pes també, perquè són productes baixos en calories. Sí, és molt bona opció nutricional com a tal.
Uh-huh. Molt bé, doncs apuntin les propietats dels bolets, que ens ha dit avui la Dara, també doncs això, baixos en sodi, per tant, si no sí. Si hem de menjar una mica allò moderant la sal, que sí. Ho hauríem de fer tots, no? A Dara,
sí,
potser?
Sí, perquè en general tenim dietes... tothom altes en sodi, però perquè, per desgràcia, la població menja molts productes precuinats. Però això és un altre tema.
Això és un altre tema que parlem per un altre dia, perquè és veritat, sempre parlem de gent, no, és que té problemes de tensió o tal. No, és que tots exacte. Hauríem d'anar rebaixant, una
sí.
Miqueta. No vol dir menjar sense sal, però una miqueta. Sí. Allò.
Mira, un apunt, fins a 5 grams.
Fàcil. 5 grams de sal. Pesin i vegin quan és.
Sí, pràcticament un didal, un parell de didals, depèn del didal, però sí. Una cosa així.
Molt bé. Doncs avui la Dara Giner, la nostra dietista nutricionista, que ens ha parlat de bolets, ja saben que la Dara la troben aquí tots els dimarts i sí. També a la seva consulta a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu, 14 de Tarragona. Ja m'he pres l'adreça i tot, Dara.
Molt bé.
Una cosa...
Ja són uns quants programes.
Ja són uns quants. El recordo que si tenen preguntes o propostes per la Dara, ens ho poden fer arribar a través de Twitter, @elmatitarragona o tarragona@cope.es. Com sempre, és un plaer tenir-te per aquí. T'espero d'aquí una setmaneta.
Genial.
Gràcies.
Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Mañana, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. Mañana, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV, me gusta.
Vinga, continuem al Matí de Tarragona. Saben que els dimarts farem especial atenció a la gastronomia. Hem parlat ara amb la Dara Giner, amb la nostra dietista, i ara és el moment de la recepta de la setmana. Recepta que avui ve amb plus, perquè a més no tinc un cuiner, sinó que en tinc dos avui a l'estudi. M'acompanyen el Xavier i l'Eduard Martí, de Casa Macarrilla de Cambrils. Xavier, Eduard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir, especialment en aquestes setmanes, que sé que teniu molta feina, perquè esteu d'aniversari, no? Teniu un aniversari molt especial a casa Macarrilla.
Sí, estem celebrant el 50 aniversari i la veritat que està l'expectativa que havien creat els events pues està complint i ens està donant molta feina, però tant de bo segueix així, doncs, molta feina.
Sarna con gusto no pica, no? Que diuen. Jo he de dir, audiència aquí privilegiada, vaig tenir l'oportunitat d'estar el primer dels sopars que van organitzar amb un dels nostres cuiners de capçalera, amb el Joan Urgellés, no? Com és això de cuinar a 6 mans o a 4, per cert? Pues,
va ser una experiència molt divertida, va ser una passada, perquè a més, bueno, ella va estar aquí explicant una miqueta, sí, no? Que tenim molta amistat, que és un amic com un germà, i bueno, pues fent el que més ens agrada, no? Amb la passió que tenim per la cuina, tots junts, vam disfrutar com nens, no? Com aquell que diu, i ho vam passar molt, molt bé, molt divertit i fàcil. Fàcil, no?
Va ser fàcil cuinar amb el Joan, li direm
sí,
quan vingui.
Sí, perquè, bueno, si la cuina ja a casa la tenim per la mà, doncs amb un cuiner del seu calibre, de la seva categoria, va anar tot rodat i perfecte. El timing entre plat i plat va ser una experiència molt placentera i divertida professionalment parlant, no?
Eduard, com esteu vivint vosaltres aquestes festes d'aniversari, diguéssim, aquests 50 anys? No sé si fa una mica de vertigen de dir, ostres, hi ha responsabilitat aquí, no?
Bueno, una miqueta de responsabilitat, sí, però sobretot una il·lusió i un honor poder seguir el treball que han fet els avis i els pares, pues molt satisfactori per nosaltres. Jo personalment, amb aquesta etapa, com a representant de la cuina a la sala, portant una miqueta a la sala, sí que he pogut gaudir, diguéssim, molt més de l'ambient, del contacte amb la gent. I la veritat que ha sigut fantàstic. Els clients han col·laborat, han disfrutat, ens hem intercomunicat molt, molt bé.
Expliqueu-me, ara farem la recepta, però expliqueu-me primer què us queda en aquests actes d'aniversari, perquè crec que teniu molta feina, perquè a Cambrils a nivell gastronòmic no es para. Esteu ara amb les jornades del Romesco fins a mitjan desembre, crec.
Bueno, ara aquesta setmana ha acabat el menú de les tapes, que era les tapes, i ara el divendres arranca el del Romesco.
Aquest divendres arranca Romesco fins a 11 de desembre, crec que és.
Sí, senyora.
Que també hi ha menús especials,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I això ho sumeu als actes d'aniversari, o sigui que si no teníeu feina us en busqueu.
És un no parar. Sí que és veritat que el cap te va a 2.000 per hora. Hi ha aquest plat per aquí, hi ha aquest menú per aquí, i bueno, a part de la feina, és la preparació que hi ha darrere dels events i dels plats nous, receptes noves. I, bueno, anem a seguir a la pregunta que me'n vaig per les rames,
sí, sí,
no?
Sí, anem als sopars especials d'aniversari, que ens en queda 24 i 26 de novembre, no? Què fareu?
El 24 fem un menú a 6, bueno, 8 mans, amb l'Eduard també, amb Arnau Bosch i amb Rubén Campos. I no es pot explicar gaire cosa, no? Bueno, ja sabeu una mica del dia que va vindre el Joan.
Sí, he de dir que aquí jugueu al misteri, eh? I a l'engany una mica amb els plats, perquè també interactuem amb els plats que ens serviu, no? Una mica.
Sí, bueno, clar, es tracta de mantindre l'expectativa dels plats i després de la sorpresa, el primer impacte visual, doncs, bueno, explicau a la taula i... Sí. Interactuar una mica amb el client, també.
Aquest sopa del dia 24 l'heu titulat, d'alguna manera, Sensacions, no? Aquest menú a 8 mans que esteu preparant, amb el Rubén Campos i l'Arnau Bosch. No em direu cap plat, una coseta, no sé, una primícia.
Sí, puc donar l'últim plat.
Vinga, va.
Que és un suquet de pescador de tota vida, però reversionat, jugant una miqueta amb les textures de la patata... I li afegirem una miqueta de cep i ja no puc explicar res més.
No expliquis res més, però està bé, això és unir tradició, no? El que possiblement feia, com deia l'Eduard ara, no? Els vostres avis a casa Macarrilla, no? Als anys 60 i 70, doncs, reversionat, no? Que això sempre és interessant.
Sí, bueno, això ho tenim molt clar, no? Que és una cuina marinera de tota la vida, que no volem perdre les nostres arrels. Però sí millorar presentacions, textures i jugar una mica de cara al client, sorprendre una miqueta, no?, amb algunes presentacions més vanguardistes.
Això és el dia 24. El dia 26 teniu precisament un sopar que es diu Orígens i Tradició, no?, també amb un cuiner convidat.
Sí, aquest també ens fa especialment molta il·lusió perquè va ser una aposta que vam contactar amb Joan Padrell, l'antic propietari de Casa Gatell, que ja està tancat. I bueno, ell en seguida va estar molt receptiu amb la idea i bueno, vindrà a explicar sobretot, que és un concepte que nosaltres sempre volem explicar, que va ser el nostre avi el primer en introduir els fideus rossos de bordo que feien els pescadors en un restaurant.
Què em dius ara?
Sí.
Quin orgull, no?
I a més, ell, quan va vindre a fer la reunió amb nosaltres, ens ho va explicar. Diu, no, és que va ser el teu avi el primer i després ho vam començar a fer els altres. I, bueno, molt contents i també. En aquest menú el que farem és preparar un menú potser més tradicional.
Sí.
Acabarem amb uns fideus a banda, amb el peix bullidet, i davant el que farem seran uns entremesos de cuina tradicional, però reinterpretada, com ha dit el Javi, amb el nostre estil.
Mm-hmm, molt bé. O sigui que aquí també tenim sorpreses a la vista, el 26 de novembre. Xavi.
Bueno, volia dir que el 26 és a dinar.
Ah, és a dinar, perdó, val.
I el 28 sí que sopar. Són tots sopars, menys el dissabte, que és a l'hora de dinar.
Vale, millor, perquè si és una miqueta més contundent, no? Fideus i aquestes coses, millor per dinar.
Sí, més contundent.
Clar. Tenim, suposo que encara som a temps d'apuntar-nos, no? Alguna d'aquestes celebracions.
Pues,
sí, encara tenim
pel
places.
Pel dijous està ple i pel dissabte en queda alguna, però jo espero omplir-les abans d'arribar el dissabte a última hora.
Doncs corrin, a través del vostre web, que el dic, és www.casamacarrilla1966.com, allà es poden fer les reserves i els telèfons, bé, per apuntar-nos online, o sigui que tenim temps,
fàcil,
però que corrin. És molt fàcil,
entrar
però que corrin.
Web és fàcil.
Que corrin. Jo us demano avui, l'he fet venir a banda de parlar d'aniversari, perquè vull que em feu una recepta. No sé si alguna de les receptes que teniu preparada o pensada estarà en algun d'aquests menús especials.
Sí? Doncs sí.
Sí? Pues, a veure, Eduard.
La primera recepta que volem explicar avui és uns callos de bacallà.
Molt bé.
Que és algo potser que la gent no està molt acostumada. I, bueno, és un plat que normalment no tenim a la carta, és molt especial per a aquestes dates que comença a fer fred, són plats que senten molt bé, i aquest sí que és un plat que tindrem dissabte 26, aprofitant aquest esdeveniment amb Joan Padrell.
Doncs digues, sí, jo apunto sempre ingredients, jo tinc paper i boli, audiència, apuntin, que va aquí l'Eduard dispare.
Bueno, aquesta és una recepta una miqueta elaborada, comencem amb els ingredients. Els ingredients prepararem 500 grams de callos de bacallà. Vull dir que els callos ràpidament, entenem els callos com la tripa,
sí.
Potser els de car, de porc, el peix no és exactament igual. Això seria la bufeta natatòria, que és un òrgan que té el peix per flotar o mantindre's quiet.
Uh-huh.
I bueno, la forma d'aconseguir-ho, el més fàcil és anar a la peixateria de confiança i demanar-los, venen amb salassó. D'acord? Necessitarem també, li ficarem uns caragols, farem un mar i muntanya, 4 dotzenes de caragols.
Molt bé, m'agrada molt perquè aquí la meva vena lleidatana està molt a favor d'introduir els caragols en qualsevol plat.
Bueno, també ficarem una fulleta de llorer, 10 boles de pebre negre, 100 grams de pernil, 75 grams de xoriço, 2 tomàquets ben madurs, 2 cebes, 4 dents d'alls, 150 mil·lilitros o un got de vi blanc,
uh-huh.
Una cayena o una guindilleta, depèn del gust, una culleradeta de pimento dolç, una culleradeta de farina, oli d'oliva i sal.
Molt bé. Això per quantes persones seria, més o menys, Eduard?
Això és una cassoleta d'entre per 6 persones, va. Perfectament.
Molt
sí.
Bé.
Bueno, i començarem l'elaboració. Primer, els callos, el que farem és, com deia, venir ensalats. Els desalarem, els ficarem amb remull unes 24 hores al frigorífic, canviant l'aigua cada 8 hores, aproximadament.
Uh-huh.
I el que farem una vegada desalats és eliminar les taletes que tenen negres, les netejarem una miqueta amb un ganivet ben afiladet. Llavors també començarem a cuinar-los, ficarem els callos en una cassola, amb una fulleta de llorer, un dent d'all, una ceba tallada per la meitat i unes boletes de pebre. Ho cobrirem tot amb aigua i els courem durant uns 20 minutets.
Vale.
Una vegada cuits, retirarem i ho deixarem reposar amb el caldo. Després prepararem els cargols a banda. Els cargols es tenen de netejar bé, amb aigua...
S'han de purgar, sí, això ho sé, això ho domino.
Molt bé. Sí. Netejarem bé i els ficarem a bullir, això sí, amb molta aigua, durant 10 minutets, igual els deixarem reposar. I després començarem a preparar la salseta, no? A la salseta el que farem és agafar la mateixa cassola on farem els callos i sofregir amb un bon oli d'oliva, sofregirem durant 15 minutets els alls i les cebes ben picadets i quan estiguin a mitja cocció ficarem el pernil i el xoriço picadets. La cayena, una culleradeta de pimento dolç i ho torrarem una miqueta tot durant 2 minutets més aproximadament. Uh-huh. Després el que farem és afegir els tomàquets madurs però ratllats. Va. De dins cap a fora els tallem per la meitat i de dins cap a fora els ratllem, traient tota la pulpa i deixant les pells. Tot això ho deixem tornar a cuinar una miqueta, que s'evapori bé tota l'aigua d'aquesta verdureta, i al final li tirarem una culleradeta de farina, uh-huh, que es torri durant 2 o 3 minutets més, que el que farà després és per donar-li cos i espessar una miqueta la salsa.
Molt bé.
Ja quan tinguem fet això, incorporem un gotet de vi blanc i un gotet de caldo de la mateixa cocció dels callos. També podem ficar una culleradeta de l'aigüeta de coure els cargols, perquè per mantindre el sabor dels dos productes. I llavors, bueno, ho deixem coure 10 minutets més i després ja podem afegir els callos de bacallà talladets amb trossos que siguin com una mossegadeta imitant els de porc. Uh-huh. I els cargols, clar. Ho deixarem coure 10 minutets més, 10 minutets un quart d'hora, i bueno, ho deixem coure, si veiem que li falta caldo, continuem.
Anem afegint.
Anem afegint, i això ho deixem reposar. Ho deixem refredar, 3-4 horetes, sabem que aquestes coccions, aquests plats, va bé deixar-los reposar, inclús tota la nit.
Ja t'anava a dir, que això sempre està més bé el dia després, no?
Exacte.
No sé per què és, però...
Sí, és el que diem la cuina de la iaia, el xup-xup... Foc lent i, bueno, després quan redueix a que tots els sabors surten, s'intensifiquen, i a l'endemà o bueno, al cap, a la nit o al cap de 4 horetes, el que fem és calentar i ja per servir a dinar.
Uh-huh. O sigui, aquests callos de bacallà són per prendre'ns-ho en calma, cuinar el cap de setmana tranquil·lament, no?
Sí.
Que no sé si vosaltres, amb tota la feina del restaurant, teniu temps per cuinar a casa amb calma, de tant en tant, o no?
No, precisament és el que deia el Javi. Nosaltres, com volem mantindre aquesta cuina dels avis, la nostra cuina... comença molt d'hora al matí i don molta feina perquè són aquestes coccions lentes, xup-xup, xup-xup, tot al matí.
Estava el Xavi, t'estava mirant mentre m'ho explicaves i ja anava a buscar el pa, diguéssim, no? Perquè així aquí només ens faltava el pa ja, no? Tornarem, bueno, penjarem el programa d'aquí una estoneta al nostre Twitter, allà podran recuperar la recepta, que com diu l'Eduard, doncs és elaborada, per tant aquesta, això, però ho hem de provar, és una bona opció, no? No és tan pesat com els callos habituals, allò, la tripa,
sí,
no? De carn, podem, bueno, jugar una mica amb la quantitat de chorizo que hi posem, no? Si volem fer més lleugeret, però bé, molt bona idea, aquests callos de bacallà, us agraeixo molt que hàgiu vingut a fer recepta i que sàpiguin que estarà al sopar,
al dinar
del dia 26, a quatre mans amb el Joan Pedrell. Si volen reservar, www.casamacarrilla1966.com. Xavier, Eduard, ha estat un plaer, torneu quan vulgueu i, escolta, moltes felicitats, continueu celebrant així de bé. Que vagi bé.
Moltíssimes
gràcies. Moltes gràcies.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Eres un mago diferente. Andarás saltos.
En menys d'un minut arribem al punt de la una, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb moltíssimes coses. Informació, parlarem amb el Ginés, amb el pare d'aquest noi al que han fet fora del juvenil del Reus per saber exactament què ha passat. Vindrà l'expert en aplicacions mòbils, el Moisés Castell, i tindrem també música. Avui amb un apartat especial per als Special Olímpics i una cançó que hi té molt a veure de la mà del Jofre Bardagí. Fins ara.
Parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos.
La una, las 12 en Canarias. José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Felipe VI reconoce ante los obispos el gran impacto social de la actividad que realiza la Iglesia en España. Son palabras del rey durante la asamblea plenaria que se está celebrando en la conferencia episcopal, en la que también hay una unidad móvil de la cadena COPE con Miguel Ángel Alfonsel y con Carmen Lavallén.
En su primera visita a la sede de la Conferencia Episcopal, acompañado por la reina Leticia, Felipe VI ha destacado la labor de esta institución en sus 50 años de existencia a favor de la libertad religiosa y el gran impacto de su actividad caritativa, especialmente en los momentos de crisis. Al término de su discurso, el rey ha deseado una buena preparación espiritual para la llegada de la Navidad y antes el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, calificaba la visita de los reyes de situación excepcional, 15 años después de la que hicieron aquí don Juan Carlos y doña Sofía, y aseguraba que la institución se siente reconocida en el marco constitucional y se mostraba satisfecho por los frutos de estos 50 años y renovaba el compromiso de la conferencia con su misión evangélica.
Sí, vamos a escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, a monseñor Ricardo Blázquez, que ha agradecido esa visita de los reyes y ha puesto como ejemplo de la inserción de la Iglesia en la sociedad española.
Esta singular visita es para nosotros un motivo de gran alegría y signo elocuente de la normalidad de la inserción de la religión católica en la sociedad española y en su marco constitucional.
Los Mossos de Escuadra investigan la desaparición este lunes de una joven de 16 años en Barcelona. La principal hipótesis es que la menor abandonó su casa de forma voluntaria. Buscamos más datos, COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Sí, la nota dice, y leo textualmente, no me han raptado, me he ido yo, estaré bien, pero no os quiero molestar más, gracias por aguantarme. La carta se ha descubierto hoy mismo en el buzón, hasta hoy no lo habían abierto y todo apunta a que habría sido escrita por ella, aunque desde los Mossos no se ha querido confirmar por parte de la policía, como decimos, al estar la investigación en marcha. El portavoz de los propios Mossos ha destacado la importancia de las redes sociales, la potencia de las redes sociales, dice que debe haber colaboración ciudadana, pero hay que andar con ojo, ha dicho, con los falsos rumores porque podrían despistar en la tarea policial. La chica no fue ayer al colegio a las 7 de la mañana y a las 4 se interpuso la denuncia por parte de la familia. Están comprobando ahora mismo la policía toda la información recabada, pero no tienen novedades al respecto, no la han visto en ninguna de las grabaciones que se están analizando y ahora mismo todos los cuerpos del Estado están ya al corriente de la desaparición.
Íñigo Urkullu e Idoia Mendia han firmado ya el acuerdo que va a permitir gobernar al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi durante, en principio, los próximos 4 años. Vamos ya hasta el Parlamento Vasco, Elisa López.
Pues aún comparecen Andoni Ortuzar e Idoia Mendia. Ambos defienden que han alcanzado un gran acuerdo entre partidos distintos, como demandaba, dicen, la sociedad, y que no es excluyente, conscientes de que su falta de mayoría obligará a pactar los presupuestos, pero también un nuevo estatus, como ambas formaciones pretenden. La líder socialista, además, destaca que este pacto puede ser un espejo en el que se mire España.
Creo que lo que hoy estamos firmando aquí es política, y es política con mayúsculas, que creo que es lo que ha faltado en este país durante mucho tiempo, y creo que puede servir de guía también para solucionar, salvando todas las distancias, algunos otros asuntos.
Ortuzar defiende que el acuerdo llega en un buen momento en el que dice hay que reinventar la política.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vais a llevar hasta una guardería que acoge a 300 niños que son musulmanes, y también acoge un dispensario para la gente más pobre, donde en el norte de Egipto. ¿Y a quién habéis encontrado ahí, en el espejo? A una española.
A una española canaria, por más señas. Es Expedita Pérez, misionera comboniana, que desde 2012 vive en Alejandría, en la capital del norte de Egipto. La situación en ese país de los cristianos sigue siendo difícil, aunque sus derechos estén ahora un poco mejor reconocidos, al menos formalmente. Los prejuicios caen, sin embargo, cuando existe una convivencia verdadera. Allí en Alejandría, estas misioneras tienen una guardería que, como decías, acoge a 300 niños, la inmensa mayoría musulmanes, y un dispensario para los más pobres. Pero se ocupan también de los refugiados que llegan desde Sudán y Eritrea y les ayudan a aprender el árabe, porque sin eso es imposible abrirse camino. Durante las protestas que agitaron el país, los vecinos vigilaban la casa de las misioneras y les advertían frente a cualquier peligro. Y en una ocasión, jóvenes cristianos y musulmanes formaron una cadena humana para protegerlas, advirtiendo a los atacantes que tendrían que matarlos a ellos para poder entrar. Lo contamos luego.
En media horita, en el espejo, aquí en el mediodía. Gracias, Restán. José Luis. Hola, José Luis Corrochano.
Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones.
Campeones, turno para el Real Madrid y para el Sevilla.
Es la quinta jornada de la fase de grupos, Sporting de Portugal, Real Madrid, Sevilla, Juventus. A los dos les hace falta un punto para clasificarse. Empezamos en Lisboa. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Partido especial para Cristiano Ronaldo. Zidane medita repetir el mismo equipo que jugó en el estadio Vicente Calderón. Va a reaparecer Sergio Ramos después de la lesión. Y Benzema también tendrá minutos. Como dice, si el Madrid saca un punto, estarán octavos. Para ser primero, tendrá que ganar hoy y repetir contra el Dortmund en la última jornada. El equipo va a vestir de morado. Hoy llega el presidente Florentino Pérez. Se va a llenar el estadio José Albalade con capacidad para 50.000 espectadores.
Y en Sevilla estamos pendientes de Nasri, que puede ser baja para este partido. Y además el encuentro viene marcado, José Manuel Oliva, por los incidentes ocurridos anoche en las calles de Sevilla.
Sí, graves incidentes. El Sevilla acaba de ofrecer un comunicado en el que condena enérgicamente los lamentables incidentes de anoche protagonizados por ultras del Sevilla contra seguidores de la Juventus en un centro, en un local céntrico de la ciudad, y que de momento se ha saldado con 3 heridos, el más grave un seguidor belga de la Juventus de Turín. En lo deportivo, a punto de confirmar Jorge Sampaoli la lista de convocados, atención, Nasri, todo apunta a que será baja.
Los dos partidos, José Luis, los contamos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues ahí estaremos, al otro lado, escuchando. Gracias, Corzano. Ahora llegamos a la 1:06, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra mara.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Y yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí,
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una. Reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Tres titulars a aquesta hora. La CUP ha presentat una querella criminal contra gas natural per homicidi imprudent en comissió, diuen, per omissió en el cas de la dona morta a Reus fa una setmana. La querella s'ha presentat al jutjat d'instrucció número 3 de Reus contra la persona o persones responsables que van donar les instruccions per fer el tall de subministrament d'electricitat a l'immoble. Ruth Guerrero.
Tenint en compte que Gas Natural ha reconegut que no va comunicar els serveis socials que anava a tallar el subministrament elèctric, la querella defensa que s'ha incomplert un deure legal amb resultat de mort i un augment del risc imputable en termes de causalitat. El diputat de la CUP, Joan Garriga, creu que la companyia dona excuses.
Excuses de mal pagador. El desconeixement no t'eximeix de la llei, i en aquest cas el desconeixement o la no desenvolupament d'un reglament per part de la Generalitat no exclou l'obligatorietat de comunicació que per part de la companyia tenia que fer abans del tall a l'Ajuntament.
La CUP demana ser acusació popular en cas que es tramiti la querella, deixant en mans de la Generalitat decidir si se sumen a la iniciativa, però recorden que molts moviments socials estan demanant contundència i rapidesa.
Anem a la ciutat de Tarragona. Els veïns de Llevant estan en peu de guerra contra la construcció de 6.000 habitatges davant les platges. Han presentat un paquet d'al·legacions i no descarten accions populars per frenar aquest nou barri a la partida de la Budellera, aprovat inicialment per l'Ajuntament.
El pla preveu la construcció d'una zona residencial entre l'estadi del Nàstic i les platges Sabinosa i Llarga, a l'àmbit conegut com la partida de la Budellera. La Federació d'Associacions de Veïns de Llevant rebutja frontalment aquest macroprojecte urbanístic. El consideren desmesurat i una amenaça per a l'entorn de la platja Llarga de Tarragona. Escoltem la presidenta de la Federació de Llevant de Tarragona, Gemma Fuster.
A Tarragona ara mateix no creiem que hi hagi aquesta demanda de fer aquest projecte faraònic amb 6.000 vivendes, amb tot el que això comporta. No, no estem d'acord amb tot això. A Llevant ja de per si ja tenim molt problema de mobilitat. Pensem quan acaba el partit del Nàstic, com allí s'acumula un munt de cotxes i no sabem com sortir-nos-en.
S'han previst edificis de 7 plantes a peu de la Nacional 340, molt a prop de mar, a més de 35.000 metres quadrats per a ús comercial que, segons els veïns, pot perjudicar el petit comerç local. Ho diu Gemma Fuster.
Per la carretera, venint de Barcelona cap a Tarragona, passarem de veure un edifici de planta baixa més 1 a un edifici de 7 plantes. I també a nivell paisatgístic és que ens ho taparà tot. La visió que es té de cara a la catedral, de cara des d'aquesta zona. Igual que també fiquen 35.000 metres quadrats d'ús comercial. Vull dir, clar, això també és una borrada per la zona que és i per la proximitat a la ciutat.
Els veïns han organitzat per l'11 de desembre una sortida oberta a la ciutadania, han presentat un paquet d'al·legacions contra aquest pla parcial el 24, aprovat inicialment a finals de setembre per la Junta de Govern de Tarragona. Confien que l'Ajuntament els escolti i no descarten emprendre accions de caire popular i social.
I no deixem l'Ajuntament de Tarragona. Alejandro Fernández deixa el consistori i serà el nou portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, substituint Enric Millo, nomenat nou delegat del Govern a Catalunya.
El fins ara primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona deixarà els càrrecs el 29 de novembre, després del ple de pressupostos. Segons el Partit Popular de Catalunya, la decisió de nomenar Alejandro Fernández portaveu al Parlament s'ha pres per unanimitat. Diu Fernández que la tasca del Parlament és legislar i que han de ser capaços de defensar els principis i valors de manera desacomplexada.
Que és que els parlaments són el temple de la batalla pacífica de les idees. Què significa això? Que nosaltres el que hem de ser capaços de fer als parlaments és defensar els nostres principis i valors i fer-ho de manera desacomplexada, de manera orgullosa. I en aquest portaveu trobareu, efectivament, una persona profundament orgullosa i convençuda dels seus principis i valors.
Ja ha comunicat la decisió a l'equip de govern de Tarragona i des de l'Ajuntament diuen que això no afecta en cap cas a l'acord de govern. Segons diuen, és un pacte d'idees i no de persones.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a la 1:12. Ens aturem només 20 segons per la publicitat i continuem amb un altre tema d'actualitat.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Qui n'ha somiat alguna vegada sentir allò de...
A casa teva o a la meva?
A MediaMarkt pots somiar això i molt més. Vine i gaudeix en televisors, portàtils, smartphones i consoles. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Vinga, continuem al matí a Tarragona. Volem parlar-los ara d'una notícia que saltava ahir en alguns mitjans de comunicació i que ens ha cridat força l'atenció, la veritat. El Rubén Sánchez és un jove de 17 anys que jugava al juvenil B del Reus i que aquest cap de setmana, després del derbi Reus-Nàstic, va ser expulsat de l'entitat després de que ell hagués estat doncs, a l'afició a la grada, diguéssim, amb una samarreta del Nàstic. Volem saber què hi ha en tota aquesta història, què hi ha darrere, i per això parlem amb un dels protagonistes. En concret, parlem amb el pare del Rubén Sánchez. Ell és el Ginés. Ginés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Ginés, hablamos contigo ayer. Estabas bastante enfadado, pero sobre todo muy sorprendido, ¿no?, de todo lo que ha pasado.
Bueno, la verdad que sí. La verdad que muy enfadado, pero muy sorprendido, ¿no?, por cómo ha sucedido todo y por el castigo tan fuerte que le han dado al crío y por cómo se han comportado ellos y cómo se siguen comportando, vamos.
Uh-huh. Esto ha sido así como lo he contado, o sea, Rubén, ¿desde cuándo jugaba en el juvenil del Reus, Rubén?
El Rubén sale del Morel el año pasado, al final que cuando acaba la temporada, ¿vale? Se compromete con la Floresta, le llaman del Reus, hacemos una reunión en el Reus y en agosto, en julio o así, lo fichan del Reus, uh-huh, al Reus juvenil, ¿vale? Uh-huh. Es decir, tratadito perfecto, y Rubén, pues, juega al fútbol, pero sin... Su historia es que él siempre ha sido del Nasti, ¿no? Del Nasti del equipo grande, no de categorías inferiores ni nada de eso. Uh-huh. No pasa nada, se acerca al derbi, ¿vale? Él como jugador del Reus tiene su carnet que puede entrar a ver el partido,
¿sí?,
más la posibilidad de sacar una entrada, ¿vale? Por el motivo que sea, no la consigue, no la tiene, no hace, pero él se va a Tarragona, hace cola de 4 horas y se adquiere 2 entradas pagando 20 euros cada una, para vale. una para él y una para amiga suya.
Uh-huh. Vale, entonces él va al partido del domingo, este derbi, este Reus Nastic, y él como aficionado del Nastic va con su camiseta del Nastic.
Él no va con su camiseta del Nastic, nosotros lo llevamos. El partido empezaba a las 12 y él jugaba en la Floresta con su equipo del Reus a las 4.
Sí.
Nosotros, yo y su madre lo llevamos y él lleva la ropa del Nastic, del Reus en la bolsa.
Porque ha jugado el partido.
No, juega después. El Reus juega a las 12 y él jugaba a las 4.
Vale.
¿Vale? Y él va vestido normal de calle, solo sí. que debajo de la chaqueta llevaba la camiseta del Nastic.
Vale.
Y uh-huh. él, por fuera del campo, en todos los sitios donde estuvo, iba con la chaqueta encima.
Vale, entonces ¿vale? Empieza el partido, entran en los asientos que les toca por entrada y él está sí. viendo el partido con normalidad como cualquier otro aficionado.
Él está en la zona de los seguidores del Nastic, uh-huh. a ras de hierba. Él vale. Bien. Y hay un momento pues que se quita la chaqueta y se queda con la camiseta del Nastic.
Vale.
Entonces acaba el partido, lo sacan, lo esperamos, nos vamos a la Floresta, estaba convocado, no juega, una cosa muy rara, lo sacaron ya había casi acabado el partido, lo sacan, acaba el partido, yo estaba yo y su madre y su abuelo viendo el partido, él no jugó, ya que jugó un minuto escaso, ¿vale? Se vino hacia nosotros, le dije, Rubén, no te duches, que no ha sudado mucho, que nos vamos, que tenemos prisa. Y cuando yo salgo de la grada veo a los dos coordinadores en el túnel de entrada al vestuario.
Sí.
Tampoco me extraño mucho porque todos los partidos suelen venir los dos, ¿vale? Carrasco y el otro no sé cómo se llama, uh-huh. ¿vale? Vi que salieron todos, salió Archie, que es el entrenador, que nos conoce, no nos dijo nada, no me saludó. Salieron los segundo y tercero entrenadores, tampoco dijeron nada, salieron todos sus compañeros, los de la Floresta. Y al rato salieron los dos coordinadores y detrás Rubén. ¿Vale? Del entrar primero sale el último, ¿no? El Rubén se para en un momento, saluda a lo de la Floresta, a dos entrenadores que hay, y nos vamos dirigiendo al coche. Yo estaba enfadado porque no había jugado, ¿no? Porque había jugado un minuto antes de acabar y no sé qué historia. Y le pregunté y me dice, casi medio llorando, papá, me han echado. Nosotros que estábamos enfadados por el partido, nos quedamos como, joder, ¿qué me estás diciendo, no? Y empezó a hablar y dice, papá, mira, me han sacado el vestuario, los coordinadores, me han dicho que esta mañana me han visto en la zona del Nastic, de los seguidores del Nastic, con la camiseta del Nastic en el campo del Reus. Que eso era intolerable, era una falta de respeto grandísima, que devolviera la ropa del Reus y que estaba expulsado el equipo. Uh-huh. El club, vamos.
O sea, le dijeron directamente que el motivo de expulsarlo del juvenil era que había ido con la camiseta, se lo dijeron con estas palabras.
Sí. Estar en la zona del Nastic, con la camiseta del Nastic, en el campo del Reus, siendo un jugador del fútbol base del Reus. Exactamente, uh-huh. esas fueron las palabras.
Uh-huh. Ginés, vosotros habéis hablado con el equipo como padres, porque evidentemente Rubén tiene 17 años, es menor de edad todavía. ¿Habéis hablado con el equipo a ver qué explicación os dan? ¿Os vais a reunir con ellos? ¿Esto es irreversible?
A ver, lo lamentable de toda esta situación es que para ficharlo sí que me llamaron, en este caso a mí, ¿vale? Para ficharlo tuvimos la reunión yo, mi hijo, y los dos, el coordinador y el entrenador, para ficharlo. Para echarlo yo creo que es el Reus un club serio, tenían que haber cogido el lunes, habernos citado, y entonces tomar la decisión, ¿no?, que tenían tomada. En ningún caso fue eso, sino nosotros estamos muy enfadados por la forma que lo hicieron, ¿vale?, donde lo hicieron y con él solo, ¿vale? Al día de hoy todavía no se han puesto en contacto nadie del Reus Deportivo, nadie. Desde el domingo que pasó esto, que yo sí que llamé al coordinador a las 8, lo llamé yo, no me llamó él, lo llamé yo, nadie del Reus se ha puesto en contacto con nosotros. Uh-huh. Que creo que es aún lo más lamentable de todo, ¿no? Es decir, mi hijo ha reconocido que se equivocó, ha pedido perdón inmediatamente, al acabar el partido ya lo colgó en el Facebook, incluso a los coordinadores se lo dijo, pero digo yo, mi hijo, vale, eso se puede discutir lo que hizo él, vale, puede estar bien, puede estar mal, eso cada uno que tenga su opinión, pero ¿y las formas de ellos? Uh-huh. Es mi pregunta.
Tengo que decir, Ginés, que nosotros nos hemos puesto en contacto con el Reus Deportiu. Dicen que de momento prefieren no hablar, no van a hacer declaraciones, que en cualquier caso, si se acaba haciendo un comunicado, de momento todavía lo estaban valorando. ¿Cómo está Rubén? Es la pregunta, porque supongo que, bueno, pues estará decepcionado como poco, ¿no?
Bueno, Rubén tiene 17 años, que todo el mundo cree que ya debe estar casi siendo un hombre. Pero bueno, sigue teniendo, pues, yo lo tengo como un chaval, ¿no? Como más, él pues estaba súper ilusionado de jugar en el Reus, de seguir siendo aficionado del Nastic, porque ha nacido siendo del Nastic y yo creo que será siempre del Nastic, del equipo grande, ¿vale? Y ahora mismo está fastidiado porque no se lo esperaba, que porque no era consciente del acto que estaba haciendo, lo grave que podía ser para algunos lo que él estaba haciendo. Entonces ahora mismo está bastante fastidiado, bastante.
Uh-huh. A nivel deportivo, ¿él había tenido algún problema desde que a principios de verano empezó con el juvenil del Reus? ¿O...
No, al revés. Súper contento, muy bien con todo el mundo, los coordinadores, con el entrenador, muy bien con el club, todo muy bien. Uh-huh. Yo creo que ellos sabían el pasado del Rubén. El Rubén es un muy buen crío, pero si todo el mundo mira su Facebook verá que es del Nasti. Y si eso es... Claro, a nosotros tampoco nadie nos ha dado la regla del Reu diciendo... Nosotros lo suponemos que eso está mal, pero oficialmente a nosotros no se nos dio una regla del niño tiene que ir...
Bueno, mal. Oye, mal no sé. Quizá tampoco sería la manera de decirlo, ¿no? Cada uno siente no, o sigue ve, los colores que quiera, ¿no?
Claro. No, pero se ve que sí, ¿no? Es decir, lo echan por llevar a la camiseta del Nasti.
Uh-huh. Ya.
Se ve que eso es muy malo, muy malo, muy malo.
Ya.
En una época que damos el fair play y se juntan las directivas, los jugadores, y luego detrás fulminantemente nos cargamos una actitud irresponsable, medio irresponsable, sin querer, pero la cargamos de golpe, de malas maneras, pero eso sí que vale.
Uh-huh. Pues Ginés, yo te agradezco que hayas entrado en el programa para contarnos esto. Seguiremos insistiendo con el Reus Deportivo porque evidentemente tenemos que escuchar también su versión de esta historia en este caso. Pues dale recuerdos a Rubén y espero que se pongan en contacto con vosotros muy pronto desde el equipo, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, Ginés.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @elmatitarragona.
Sona aquesta música i així poden anar acostumant, perquè li hem estrenat sintonia al pobre Moisés Castell, que no en tenia. Moisés, bon dia. Estaves desemparat. Ah, ja la vam posar la setmana passada. Però té un significat, aquesta música. És Daft Punk, és la cançó One More Time, i és que té a veure amb la tecnologia, aquesta cançó.
Pues això, una descarga más, un juego más, al final, pues bueno.
Tu mai en tens prou, no?
Ara mateix
no?
Una aplicació més.
Mira, podríem rebatejar la secció. Una aplicació més que ens vens a presentar, perquè tu no en tens mai prou. L'altre dia ens vas confessar que tant en tant n'esborres.
Sí.
Sí, ho diu amb pena, no?
Sí, ho dic amb pena, perquè de fet...
No li veu en la cara, però ho diu amb pena. Sí, m'obliguen, però si no, no tinc prou espai al telèfon.
La veritat que les descàrregues, si tenir descarregada l'aplicació... també afavoreix aquesta empresa de desenvolupament o aquest desenvolupador independent, no? Perquè això influeix el posicionament als stores. Ja podríem parlar un dia també de...
Sí.
I claro, cuanto más alto sales por una búsqueda, es como Google, pues más gente te descarga, no?
Uh-huh.
Això, pues, una mica de veritat, no? Si
però alguna, de tant en tant n'esborres, però per posar-ne una altra. Sí, ah, no... Ja.
Podríem anomenar el programa una más, una menos, però en el meu cas és durant mucho tiempo una más i ahí se queda. Y...
Clar, de vegades suposo que te n'oblides d'algunes que tens, perquè ja ho hem dit altres vegades, el Moisés té pàgines i pàgines i pantalles al telèfon, jo que si puc sí. No en tinc més de dos, i ell en té moltes.
De fet, hi ha gent que estic ben segur que en dispositius Android han ficat un cercador a les pàgines d'apps que pone buscar. I molta gent dirà, però per què? Si ja la veo. Pues, sincerament, jo ara només puc trobar aplicacions gràcies a aquesta funcionalitat.
Quantes en tens? M'ho pots dir en aquest moment? O sigui, això ja t'ho he preguntat més d'una vegada i no ho portes comptabilitzat
no,
mai.
No, te puc dir que tinc ara mateix pues, 9 pàgines.
9 pàgines?
Sí.
A veure, aquest noi necessita ajuda professional. Algun expert, sisplau. 9 pàgines plenes d'aplicacions.
Sí, al final són eines per a tot. I després tinc carpetes per bancs, carpetes per la meva suite d'Office, o sigui, editores de texto, xarxes socials... Bueno, hi ha una mica de...
Bé, no, com a mínim ets ordenat i ho tens per
sí,
carpetes,
sí,
però si no...
Sí, ordenant, perquè si no... I des, ja la portada és d'uso recurrente, no?
Clar, això sí, aquí arribo, això també ho faig jo. La setmana, bé, fa dues setmanes ens venies a presentar Versus, que era aquesta aplicació per comparar dispositius, per tant, no sé si tu tens necessitat de canviar de telèfon o estàs content amb el que portes.
Per ara content.
Per ara estàs
vaig
content.
Vaig escollir el S7 que no explota.
El que no explota, perfecte. Llavors estàs content. Bé, sí. Jo estic encara amb la meva búsqueda. Seràs el primer en saber-ho, quan em canviï de mòbil.
Però a veure si t'ajuden l'equip de Versus.
A veure si m'ajuden. L'altre dia parlaves d'aquests memes que comencen a córrer per internet, de cop tothom parla d'una imatge o d'un joc o de... Sí.
O de l'última pifia del famós...
Exacte, això passa molt amb l'actualitat, no? Fa dies, recordo, abans de que s'investís Mariano Rajoy president del govern, corria aquest videoblog d'Iñaki Gabilondo, no? Del sí. mes de maig... que potser el mes de maig va passar més o menys desapercebut i de cop tothom el reproduïa, no? Fa dos o tres setmanes perquè havia predit el futur.
Sí.
No? I deia, Mariano Rajoy serà investit, abstenció del PSOE... I de cop això, en un dia...
Això, la gent té una agilitat per tot això, eh?
Exacte. En un dia hi ha un document, sigui el que sigui, que es fa viral i tothom n'està parlant, tothom emule quan és no? una imatge, un joc, un ball. Doncs avui vens a parlar-nos d'aquestes coses.
I els grups de WhatsApp echen humo, no?
Exacte, t'arriba el mateix link per 10 vies diferents.
Sí.
No? I dius, alguna cosa està passant, què fa que una imatge o un document es faci viral d'aquesta
doncs
manera?
Doncs no només els dissenyadors o creatius es fan servir o aprofiten aquests punts no? per fomentar algo viral. No? També els desenvolupadors. I puc ficar un exemple de no fa molt, ja fa uns anys, però no fa molt, que va ser amb l'abdicació del rei. El mateix dia, ja van treure un joc, concretament Manduka Games, una jove empresa de Barcelona, de desenvolupament, focalitzada als videojocs i de l'àmbit mobile, o sigui, una aplicació, que es deia Juan Car se va a Benidorm.
El mateix dia.
Es va ficar l'equip, manos a l'obra, i el mateix dia... Clar, tens que aprofitar... Parlem ara únicament exclusivament del sector de les apps, tot i que es pot extrapolar a altres. Es té que aprofitar aquestes arrencades perquè pot ser un reclam no?, per donar a conèixer la teva empresa.
Clar.
I si el mateix dia ja has tret aquesta aplicació, pues, a més era bastant curiosa, diguem, sortia Juancar, el rei Juan Carlos.
El rei emèrit.
Montado en la cabra de la legión, saltando y esquivando obstáculos, que estos, fico un exemple, ja us podeu imaginar el resto, havia uno que era Pablo Iglesias. Imagina't el rei Juan Carlos subido en una cabra
esquivant Pablo Iglesias.
I detrás d'un autobús con el resto de ancianos yéndose para Benidorm. Bé, pues bueno, es...
L'humor és una cosa que en aquest país no perdem, eh? O sigui, i ho fem, i sort que no perdem l'humor, però el fem servir per tot. De vegades, escolta, hi ha gent que li farà més gràcia, menys, no? Això ja va a gustos, però...
Mentre no sigui ofensiu, no. Clar, no se puede hacer, no puede llevar a gusto de todos, però clar, hi ha una barrera molt fina, també és veritat, eh?
Sí, però bueno.
Tenim que veure les coses amb humor.
Exacte, hem de tenir la pell poc fina en aquest cas, eh?
I sobretot la finalitat, que no, sin ánimo de ofender a nadie, es ánimo de divulgar la seva empresa, de ser a conocer, d'una forma original, sense desembolsar, pues, dinero en el marketing directo, etcètera. Uh-huh. I bé, pues, també passem a altres coses, com els reptes o moviments socials que sorgeixen, i sobretot amb les joventuts, perquè, Mònica, si jo et dic Waterflip Challenge, et sona d'algú?
Sí, senyor. Ara, mira, m'he quedat amb tu i t'ho he vist a la cara. Hosti. Perquè te diré que no només sé que, de què parles, sinó que l'he fet.
Oh.
Això no t'ho esperaves, ara.
No, la veritat que no.
T'ho esperaves.
Que no.
Ja, el Waterflip Challenge, potser alguns, pel nom, ara alguns oients potser no ho identifiquen, no? És aquest moviment, ja, diguem, podem anomenar moviment.
Ha revolucionat ja YouTube, hi ha molts vídeos.
Exacte. Quants vídeos de YouTube hi ha d'aquesta, jo, intentant donar-li la volta, no?, a l'ampolla d'aigua.
Si encara hi ha algú que no sap com funciona, doncs bàsicament és una ampolla d'aigua que està mig plena o mig buida, segons optimistes o negatius.
Sí.
O pessimistes. I aleshores amb això pues, llances, donant voltes a l'aire, pues, clar, pues, ja fa les voltes de contrapeso i la finalitat és saber a qui cae de pie. Però bé, no ha acabat aquí. Ja hi ha pues, dos jugadores i tiene uno que cae zumbada, l'altre encima d'ella.
No, jo només he fet la versió simple, eh? Tampoc estic tan avançada.
La versió inicial, no? Nivell 1.
Jo ja. Nivell 1, nivell amateur, total. Ho vaig aconseguir una vegada o dos, eh? Després de 50 intents.
No, clar, els vídeos que surten, estic ben segur que és després de 10, 20, 30...
Molts intents, no?
X intentos, eh?
Exacte, o sigui, perquè això, aquí, darrere d'aquest concret, d'aquest challenge, no?, d'aquest repte de l'ampolla d'aigua, hi ha una estratègia de màrqueting darrere o simplement... cop de sort d'algú que ho va intentar o
sí.
Va penjar a YouTube.
Jo penso que ha sigut més a cop de sort. Veurem, eh? Perquè com ara també tampoc hem sabut tant, podem ficar el cup challenge aquell de la gallera d'aigua freda. Aquesta tenia una rebatació de fondos, no?
Sí, una solidària, no?
Sí.
Un motiu solidari.
Aquest de moment no. Aquest de moment, pues, suposo que a alguien se le cayó la botella en el recreo o vete a saber dónde, li va caure de peu i mira, lo grabo.
No, és que realment no sé com va sorgir el primer vídeo que es va penjar, perquè clar, ja n'hi ha tants, no?, que anar a l'arrel del tema és molt complicat, però vés a saber, no?, si potser ho va penjar algú, una persona anònima, i de cop un personatge conegut, per exemple, ho va veure, ho va compartir, i,
ja...
i a partir d'aquí
ja és un moviment.
S'estén com una taca d'oli, no?, arreu del món, a
sí,
més.
És un dels fenòmens, parlar com Pokémon Go, pues,
sí.
Encara queden fenòmens físics, entre comillas, no?, de, que no estan en redes socials, és a dir, que no nace d'algú tecnològic, que no, mm-hmm. No és un videojoc, no, també encara hi ha nens que surten al carrer i en este cas, en vez de chutar les botelles com hacíamos en mi època, pues ara la lanzan per arriba.
M'estàs donant una idea, estic pensant ara mateix en anar a buscar-te una ampolla d'aigua i gravar-te, Moisés, a veure si
challenge.
Surt. Tenir el challenge
pues
aquí
mira,
a l'estudi.
Ja no cal. Perquè pares i mares que esteu escoltant, si els vostres fills compiten o practiquen el Water Flip Challenge, dins de casa pues, és perillós. És perillós.
Pots trencar alguna botella, làmpara.
Pues, sí. I a més, si ja vas superant, autosuperant-te, si ja has fet el normal, pues seguro que su hijo pues, quiere improvisar i vol, pues, jo què sé, a la prestatgeria de dalt, entre dos jarrones, i clar, pues, al final se complica.
Acabes amb la vaixella.
Doncs bé, com per a tot han sortit apps, jocs per fer això. O sigui, molt millor... pues pares y mares que vulguen, si el vostre fill está jugando a això, pues mejor darle la tablet, dice, cuando salgas a la calle ya tienes las botellas que quieras, hijo mío, o al parque.
Pero a casa no.
A casa practica con el móvil. Doncs bé,
sí, o sigui, sí. La app del 20, challenge.
Més de 20
serio?
I de 30. Vaig estar, digo, voy a contar quantes hay para informar a Mònica, seguro me pregunta, sí. Pues que em vaig cansar quan portava ja 20. Digo, bueno, i modalitats, amb nivells, amb rànquings per competir amb els teus amics. A mi m'han agradat concretament dos. Una que...
A veure.
Blanco y en botella, nunca mejor dicho en este caso. Reto de la botella. El reto de la botella.
Fácil.
Es fácil. Y una otra que es Challenge of Water. En castizo, pues, Challenge con doble L, uh-huh. Of Water.
Water, amb B doble.
Correcte.
Molt bé.
I hi ha adaptacions, si hi ha gent que vol innovar, pues també hi ha con bricks de leche. I altres, ja ficarem. Hi ha una molt interessant, molt curiosa, no? Que hi ha una que és una pixera, que la mateixa ampolla hi ha uns peixos i després veus com los peces pobrecitos dan vueltas quan la lanzas.
Jo no sé, en aquest cas cal una app, pregunto, eh? Jo sempre faig d'advocat del diable, però no era més divertit lo de l'ampolla?
Sí, pues suposo que després de 3 o 4 jarrones rotos en casa, al final...
M'estàs dient que aquí la app ve d'un pare cansat
sí,
de veure els nens a casa...
Té que ser aquest l'origen segur.
Bueno, escolta, intentiu, o sigui, provin, eh? Amb l'app o amb l'ampolla, a veure què resulta més divertit, menys perillós, segur,
i tant,
l'app.
I tant,
Això sí. Doncs aquestes són les nostres propostes de la setmana. A veure què vens la setmana vinent. Jo et vaig a buscar una ampolla d'aigua ara mateix perquè et vull veure fent-ho, eh? Moisés, moltes gràcies.
A tu, Mònica, com sempre. One more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it all right.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
1:34. Continuem en directe al matí a Tarragona. Ja els hem anunciat que el proper divendres estarem fent un programa especial per les comarques de Lleida i les comarques de Tarragona des del pavelló olímpic municipal de Reus amb motiu dels Special Olímpics. Doncs bé, avui la Cau d'Orella de la Ruth Guerrero també hi té molt a veure amb aquests Special Olímpics que avui al programa sonen així.
Si pogués pensar com tu ho fas, potser podria ordenar una part de la meva confusió. Sabria com apropar-me a tu, o almenys entendre per què tu de vegades no ho fas. Entendria per què lluito per superar les meves limitacions, per què corro com tu, empès per una vida que amb prou feines arribo a comprendre. Tu, que saps pensar millor que jo, mira d'entendre el gran esforç que tot això representa per mi. Pensa en nosaltres, vine i corre al nostre costat. Potser t'ajudi a entendre coses que també són confuses per tu.
Si poguessis veure el món com el veig jo i entenguessis com em costa cada pas, potser ho veuries tot tan diferent i entendries per què em sento un guanyador. I és que estem avui aquí tots junts i volem ensenyar al món com som, que podem córrer fins on ets tu, que podem saltar tan lluny com tu, que podem sentir el mateix que tu si tu intentessis sentir el que sento jo. Vine, corre al meu costat, 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 vine.
Aquest és l'himne que va composar pels nostres Special Olímpics l'any 2003. Compositor, actor, productor, no calen més paraules, li ve de família. Ell és el Jofre Bardagí. Bon dia, Jofre.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Nosaltres et diem Vina, eh?
Bueno.
Sí, et diem Vina, i més en aquest moment, perquè escoltàvem la cançó que vas composar pels Especials Olímpics i és un bon moment per fer, no?, per fer recordatori en plena setmana dels Especials Olímpics 2016 a Reus.
Exacte. Home, és important fer-hi, és important recordar-ho. Són uns jocs molt macos, jo hi he estat diverses vegades i és esplèndid. El que significa per ells, i sobretot una mica el que diu la locució d'abans i la cançó, no? De posar-se a la pell d'ells i sentir el que senten ells, també.
Et voldríem tenir aquí, però mira, explica'ns, ja que tenim el telèfon, però no físicament, però divendres ja ens encantaria que estiguessis també cantant-nos una miqueta d'aquesta cançó. Explica'ns una mica el rerefons d'aquesta cançó, d'aquest himne que tu composaves.
Doncs bé, això és una proposta que em van fer, això, com dius, el 2003, quan es van fer els jocs a Badalona. I aleshores, a partir d'aquí, doncs a partir de l'anunci, del que deia l'anunci, del que deia la campanya, doncs vaig fer una cançó adequada en el que en aquell moment es volia transmetre, diguéssim.
Com arribes a la seva lletra, a la seva melodia? Et fiques potser en algú especial? Et centres en alguna persona o algú que, a banda, no, del que ens deies, no, de tot el que et proposaven?
Bueno, t'empapes molt de la campanya, i aleshores, per molt que no ho coneguis, doncs t'hi poses, t'empapes i acabes doncs coneixent molt. M'ha passat no només amb això, sinó amb altres propostes que em fan, una que m'han fet ara fa relativament poc també, i això, que per molt que ho coneguis o que això, fins que realment no t'hi sentes i t'empapes d'això, doncs no surten realment moltes coses que potser ni havies pensat abans.
Com vas poder veure en aquell moment, no?, l'estar amb aquesta cançó present en els especials?
Va ser molt maco. Ho vam fer amb la Marta Roura i amb la Gisela, me'n recordo, que vam cantar aquesta cançó, i vam estar a la inauguració. Després la cançó la van fer servir durant diversos anys també. No sé si encara la utilitzen, la veritat, però durant diversos anys la van seguir utilitzant. I això, i recordo aquella cerimònia allà al pavelló d'allà de Badalona, doncs va ser maquíssim, i compartir-ho amb tots ells, i la veritat ho recordo com una experiència i un moment supermaco a la meva vida, la veritat.
Uh-huh. Ara ens comentaves, i canviarem del tema, perquè el teu vessant solidari no acaba aquí, no volim fugir del que estàs fent ara actualment, i és que fa uns dies es presentava la cançó Les Palabres No Dan Miedo, un projecte on has participat amb músics com Joan Manuel Serrat, Rosario Flores, Kevin Johansen o Benny Ibarra, no em vull deixar cap ni un, per tal d'explicar i sobretot difondre la malaltia del Chagas.
Exacte, sí, una malaltia que aquí és molt, molt desconeguda, és el que et deia, a mi em van venir amb una proposta parlant-me sobre una malaltia que no coneixia, que és el Chagas, però que és una malaltia molt important al món sencer, perquè és un problema de tots, diguéssim, però en el focus d'infecció, diguéssim, que ve a partir d'un bitxo que porta, bueno, de fer que aleshores va cap a la sang, i bé, doncs el focus d'infecció és a Llatinoamèrica, i aleshores sembla que com que és a Llatinoamèrica, aquí doncs ens hagi d'importar menys o no, saps? I que no ho coneguem, aleshores a partir d'accions com aquesta, d'aquesta cançó i d'altres que fa la iniciativa Bitxagas, doncs fa que aquesta malaltia no només es conegui allà, sinó que s'arriba a conèixer aquí i que es vegi que és un problema global i de tots.
Sí, també és un problema d'aquí. Només donarem algunes dades, una pinzellada, una afirmatet que afecta a 6 i 7 milions de persones al món i que causa la mort de 7.000 persones l'any, sobretot amb aquesta afectació que deies a Amèrica Llatina, però que en els darrers anys ha augmentat a Espanya.
Sí, sobretot, bueno, clar, és perquè no es contagi entre humans a humans, però clar, els moviments migratoris, diguéssim, o sigui, la immigració fa que aquí n'hi hagi de Chagas i que s'hagi de combatre igual, clar, aleshores, quan hi ha, o inclús gent que viatja a Llatinoamèrica, després, doncs, si està un temps allà prolongat, depèn de, o sigui, és sobretot a zones rurals, però bueno, que pot venir gent amb aquesta malaltia. És una malaltia que el primer símptoma, el primer símptoma una vegada es desenrotlla, pot ser la mort, diguéssim. En molts casos és la mort, perquè és una malaltia que en diuen silenciosa i també silenciada, perquè hi ha molts estigmes en qual, com que és a zones rurals, es parla de que només pot afectar els pobres, i no és veritat, i aleshores hi ha molts estigmes i moltes barreres que s'han de trencar amb aquesta malaltia, i sort també això, i que tenim que li vaig proposar al Serrat, li vaig proposar a la Rosario, i a gent amb aquest nom que per suposat s'han volgut sumar en aquesta iniciativa i ajudar a poder difondre que la gent la conegui.
De fet, aquesta cançó parla d'això, no?, de lluitar i trencar aquest silenci.
Exacte, és bàsicament, parlem sobretot en aquesta cançó d'això, d'aquest silenci que al final és simplement acceptar-ho i dir sí, tinc Chagas, o sí, em faré la prova per saber-ho, i això, ja, o sigui, clar, jo ara, que és el que et deia, com que he estat fa 2 anys que estic en aquest projecte, m'he empapat moltíssim d'això, jo fa 2 anys no sabia el que era, i ara realment conec a molts afectats, conec a molta gent i porto 2 anys vivint molt de prop això i coses que no se't passen pel cap. És com dir-los, i com és que no voleu acceptar o que no ho dieu? Però si és molt, seria molt més fàcil. Em diu, home, no és molt fàcil pensar que jo, que treballo portant un tren, jo soc conductor de trens, com li dic al meu jefe que jo puc... Clar, si el primer símptoma és la mort sobtada, diguéssim, clar, si el meu jefe sap que jo tinc això i no sap que hi ha tractaments, no sap que hi ha que hi ha maneres de tenir-ho controlat, ell només sap que jo em puc morir portant un tren, doncs clar, jo si li dic que tinc el Chagas em fotrà fora a l'instant. I clar, són problemes, vull dir, hi ha molts problemes i molta problemàtica darrere d'aquesta malaltia i d'aquest tipus de malalties així.
Sí, és que al final és això, no?, que potser el desconeixement crea aquesta barrera i fa que la gent vagi en contra, no?, en comptes d'ajudar, no?, el que hauria de ser, i per això que aquesta composició que heu fet, que has fet tu, que ets a la capçalera, i ara escoltem.
es el momento de ganarle al silencio. Ahora es el momento.
Com ha sigut això de retrobar-se de nou amb el Joan Manuel Serrat o amb la Rosario? Com ha sigut això?
Bé, home, amb el Serrat tinc una relació de fa molts anys i el que passa que treballar, hem treballat relativament poc junts i sempre és un plaer veure'l. Te n'adones com és que està on està i porta tants anys on està, perquè és un currante. I veure'l en un estudi de gravació, clar, doncs normalment el veus en una actuació o el veus parlar, però quan el veus treballar realment en un estudi de gravació i com canta, com calenta la veu, com ho interpreta, realment n'aprens moltíssim. I ja et dic, i això que jo el conec de fa molts anys, però clar, amb una tessitura diferent, que sí que l'he vist treballar, o l'he vist treballar quan era jo un nen petit i no m'hi fixava tant, però clar, treballar i veure, sobretot és sentir que canta, quan canta algo que has composat tu i dius, ostres, que fort sentir això amb la veu de, ja sigui del Joan Manel, ja sigui de la Rosario, o de, ostres, és realment, realment impressiona i és emocionant. I et dic, bueno, tant amb la Rosario, el Beni que és de Mèxic, que aquí no es coneix molt, però a Mèxic és un tio molt, molt, molt conegut, i el Kevin Johansson, Argentina igual, jo de fet era fan del Kevin, jo és que tinc una relació amb Argentina de fa molts anys i és com la meva segona casa, i el Kevin per mi era un referent i que hagi fet això per mi, ostres, m'emociona molt que s'involucrin en una cosa com aquesta.
Del que sí que aprendrem i del que sí ens emocionarem és d'aquesta cançó, Les paraules no dan miedo. El que hem de fer és descarregar-nos-la, és comprar-la, i tots aquests beneficis ajudaran, no? Aniran a parar, doncs, això, a la investigació, a informar més.
Exacte, la investigació i la divulgació de la malaltia del Chagas aniran a parar a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a la iniciativa Vic Chagas, a la qual reinvertiran els diners per això, ja sigui investigació, ja sigui sobretot difusió del problema de la malaltia i això a nivell social i això. I això està totes les plataformes digitals i és fàcil trobar-les si es busca.
Jofre, et posa de relleu, no, això, que aquestes iniciatives doncs magnifiquen, no, el poder de la música.
Sí, la música és això, té un poder de... i té la com t'ho diria, la màgia de commoure i d'arribar on altres coses no, potser no arriben. Clar, és molt diferent si una persona t'explica això o si a partir d'una cançó o d'un videoclip doncs pots arribar a entendre una mica més la problemàtica o que t'arribi una mica més al cor, sí, clar.
Ens està arribant aquí amb tu, però de totes maneres no t'atures, no fa gaire vas estar a Tarragona aquest estiu, el juliol estaves de concert a Benifallet, aquesta vegada amb els Glaucs, formació que té un paper important, en la teva trajectòria i amb la que repreníeu el vostre camí.
Sí, el 2003 vam decidir parar-ho quan érem molt joves i quan importaven les derrotes importaven molt més en aquest àmbit, diguéssim. El grup era una cosa realment molt important i els anys fa que les prioritats canviïn i que veiem el grup com algo que ens pot donar moltes alegries més enllà de si vens més discos o menys o si, saps? O sigui, ara mateix el grup per nosaltres és una manera de passar-nos-ho molt bé, sobretot d'escenari cap endins, i després, doncs, clar, si a la gent li agrada, si la gent respon, doncs molt millor. Però ara ja et dic, hi ha altres... O sigui, el grup és com una vàlvula d'escape, per dir-ho d'alguna manera. I bé, no, i ens va bé, i estem molt contents d'això, i molt contents de l'últim disc que vam treure, ja fa 2 anys, però ostres.
Ha estat tenint un ressò encara, avui dia, o sigui, hem conegut La nit, que era el disc, però la cançó que més hem conegut és Aquest món.
Tots suportem les nostres tares, lluita per trobar les ganes, escolta el cor i encén la cara, que el sol pot sortir brilles per tothom. Hi ha molta bellesa en aquest món.
temps de la guerra. I si volguessis buscar la manera...
Com celebrava, els 20 anys?
Sí. Ja, de fet bueno, el videoclip que surten amb tots els nostres fills i una cosa que vam fer també, seguint amb una manera de comprometre'ns i de fer coses que serveixin per a alguna cosa més, doncs els 20 anys ho vam celebrar també. L'Àngel Valentí, el nostre bateria, té fibromiàlgia, i vam voler que la celebració dels 20 anys, amb els dos concerts que vam fer de celebració, més aquesta cançó que vam fer també per celebrar els 20 anys, que servissin per ajudar l'Associació d'Afectats per Fibromiàlgia de Catalunya i per ajudar i per parlar d'una malaltia també que és bastant, bastant fotuda i bastant mal entesa, diguéssim. I mira, no sé, jo fa un temps que intentem que les feines que fem també serveixin, no només per fer música, sinó que puguin servir com per explicar problemes que passen. Portem temps bastant involucrats en diferents coses, sí.
Ara, a banda d'aquesta cançó de la que deies, no?, d'aquesta col·laboració que has fet, en què et podrem continuar seguint, disfrutant de tu, a més?
doncs ara estem fent alguns bolos així de petit format amb l'Aux Duo, diguéssim, a duet, que anem l'Àlex Reixac, guitarrista i jo, l'Àlex i jo, i després doncs preparant cançons noves per un proper disc de Glaucs, que espero que surti aquest any que ve, i altres projectes de teatre, algunes coses que van agafant forma, però encara queden, són projectes embrionaris.
Bé, et volem tenir aquí, un dia també en persona, ja estaria millor encara.
Quan vulgueu.
Doncs estàs convidadíssim, El que sí, per acabar aquesta entrevista posarem una cançó ja teva, en solitari, que és la de Jo faig cançons, que tu no pares, si és que és el que dèiem, Jofre, que tens un neguit, i sobretot per la música, que fa que el camí continuï sempre.
Sí, bueno, de fet és el que diu la cançó, jo faig cançons, em dedico a això i anem fent, clar, hem de treballar i hem de sobreviure.
Gràcies, Jofre, que vagi molt bé.
Vinga, a vosaltres, gràcies, adéu-siau.
Fart d'estar tan fart i vaig perdre l'esperança ja fa temps i no em queda una altra opció que conformar-me amb el que sóc. Que per molt que ho intenti seguiré sent jo mateix, i quin remei. Estic fart de que em retreguin que tinc sort, que he fet aquest camí gràcies a ser fill de qui sóc. Molt fart dels prejudicis i la ignorància de la gent, no saben res. Fart de no parar, de fer-me gran, de rebre bufetades constantment sense parar, de no tenir ni ganes de plorar. Fart de ser com sóc. Fart d'imaginar que estic somiant, de ja no tenir pare i no saber.
Hola, Ricard Álvarez.
Hola, Mònica Carrasco.
Ricard, et convido a tu i a tots els oients de Cope Lleida al programa especial del proper 25 de novembre per viure els Special Olympics.
Divendres 25 de novembre des del Pavelló Olímpic Municipal de Reus amb atletes de Lleida, Tarragona i molts més convidats.
Tot això i més de 12:20 a 2 del migdia en directe al matí per Cope Tarragona Reus i Cope Lleida.
Corre al meu costat, vine, corre al meu costat, vine, corre al meu costat, vine.
Vinga, prop de 5 minuts i arribarem ja al punt de les dues. Que bé, amb el Jofre Bardagí, Ruth?
Sí, dona gust, trobar-te aquí, aquestes persones, no?, amb aquesta qualitat, no?, humana, que sempre diem que és gran, és gran.
Doncs amb aquest vine, avui, els volem recordar que divendres fem programa especial, motiu més especial que mai, amb motiu dels Special Olímpics. Estarem units, l'equip de Cope Lleida i Cope Tarragona, per fer un programa amb moltíssims convidats, molts atletes, o sigui que, Ruth, ens haurem de calçar les bambes,
divendres. Ja està bé, si és per aquesta ocasió, ens les calcem.
Sí, sí, és un programa que farem amb els companys de Societat Limitada, tindrem amb nosaltres al Pere i al Xavi, també, de 12 i 20 a dues, un programa doncs, que ens fa molta il·lusió, perquè a més, com et dic, tindrem moltíssims convidats, parlarem amb els atletes, estarà la Ruth per allà corrent amb un micro inalàmbric, per...
A mi sí que em tocarà.
A tu tocarà córrer, Però bé, això serà divendres, ja els anirem explicant més cosetes abans que arribi el dia. El que hem de fer ara, quan queden 4 minutets per acabar el programa, és regalar-los alguna cosa als nostres oients, no?, ja que ens aguanten cada dia tanta estona.
Sí, estaria bé, estaria bé.
Doncs ja ho vam fer la setmana passada, tenim unes entrades, una entrada doble per anar a veure a Florentino Fernández i a Dani Martínez, que van estar amb nosaltres al programa divendres, divertidíssims, per cert.
Molt divertits i molt professionals.
Molt divertits, sí, sí, doncs estan amb el seu monòleg, amb aquesta gira, Vuelven, no vuelven, és final de gira, o sigui, estan a Tarragona i tanquen ja a Madrid, per tant, és oportunitat uniquíssima de veure'ls per Catalunya. Així que, si volen anar a veure a Florentino Fernández i Dani Martínez al Palau de Congressos de Tarragona, ens han de respondre una pregunta molt fàcil, no?
Fàcil,
on farem el programa de divendres? On farem el programa de divendres amb els Special Olímpics de Reus?
No dic res, perquè si no...
On?
Vine, corre al meu costat. Vine, corre al meu...
977-32-60-50, 977-32-60-50 o un tuit a @elmatitarragona. On farem el programa? Hola, Ricard Álvarez.
Hola, Mònica Carrasco.
Ricard, et convido a tu i a tots els oients de Cope Lleida al programa especial del proper 25 de novembre per viure els Special Olympics.
Divendres 25 de novembre des del Pavelló Olímpic Municipal de Reus amb atletes de Lleida, Tarragona i molts més convidats.
Tot això i més de 12 i 20 a 2 del migdia en directe al matí per Cope Tarragona Reus i Cope Lleida. M'ha mirat la Ruth amb cara de... Ho pots posar més fàcil, Mònica Carrasco?
Sí, sí, és que està xupat, com diria.
Està facilíssim, facilíssim. 977-32-60-50 o un tuit a @elmatitarragona. Ah, escolta, avui amb la Paloma San Basilio, que és una de les cançons preferides de la meva vida, aquest punt.
De la teva vida, de la meva, de la teva mare, de la meva...
Doncs que fantàstica, 66 anys i que guapa que està, que estupenda.
Sí.
Molt bé, ho deixem aquí, Ruth. Gràcies, sí,
fins demà.
En el autobús cantar hasta quedar afónicos viviendo juntos, juntos un día entre dos parece mucho más que un día juntos amor para dos amor en vuela con...
Amb ella posem el punt i final, arribem ja pràcticament a les dues, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip del matí torna puntualment demà a les 12 i 20, que demà tenim Salut, Aleida Martí, Societat Limitada, moltíssimes coses. Acabin de passar molt bon dimarts. Gràcies per ser-hi un dia més.
Cualquier situación de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios. Sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde.
93.5 FM, Cope Tarragona.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.